El primer cafè de Ràdio Estel. Què tal? Salutacions. Molt bon dia a tothom. Avui és dijous 3 d'octubre. En el primer cafè de Ràdio Estel, avui ens preguntarem si els animals tenen drets i si podem assumir un millor compromís per defensar les seves vides. Serà en un debat on coneixerem opinions sobre l'espectacle del Toro de la Vega o altres activitats violentes amb els animals. També farem un petit homenatge al bisbe Joan Carrera en el 5è aniversari de la seva mort. I ja en la segona hora tindrem l'hora del consumidor, com cada dijous, amb el director de l'Agència Catalana del Consum, Alfons Conesa, i entrevistarem l'arquitecte responsable de les obres de la Sagrada Família, Jordi Faulí. A més, José Miguel Mestre ens portarà un nou observatori laboral. Tot això i més, de 8 a 10 del matí en el primer cafè de Ràdio Estel. Tot això, com us estem dient, en aquest dijous.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa, @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Bon dia, Sara Cruz.
Molt bon dia, Mercè.
Un dijous ben carregat, eh?
Sí, tant. I en temperatures que comencen a baixar, eh, ja?
Sí?
Sí.
Tot i així encara fa calor, Sara.
Sí, sí, una miqueta.
Vinga, a l'àrea de serveis repassarem la previsió del temps. Però a partir d'ara i fins a les 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda, Sara Cruz i qui us parla Mercè Raga. La producció David García i Ferran Capdevila, a la redacció Gerard Campos i Miquel Vera i a la selecció musical Maria Sierra Rodríguez. A les vies de so, Xavi Aguilar i Toni Huguet. Tot seguit, repassem les notícies més destacades d'aquest dijous 3 d'octubre.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Nova nit de terratrèmols davant de la costa de Vinaròs, el més fort de 4,1.
La crisi sísmica davant la costa de l'Ebre, les costes de l'Ebre i Alacant no s'atura. Prova d'això són les dades registrades per l'Institut Geogràfic Espanyol. Des de la 1:06 fins a 5:15 han comptabilitzat 21 terratrèmols amb una intensitat entre 1,5 i els 4,1 graus a l'escala de Richter. Ara bé, des que van començar les proves al magatzem de gas submarí Castor, n'hi ha hagut uns 400, la majoria imperceptibles, però per la població. El telèfon 112 ha rebut 120 trucades de veïns de la zona alarmats per aquests nous moviments sísmics. A més, usuaris de les xarxes socials asseguren també haver notat els terratrèmols a poblacions com, per exemple, Vilanova i la Geltrú, Cambrils i Reus.
Repassem altres notícies d'aquest dijous. Josep Antoni Duran i Lleida dinen amb Pere Navarro per dibuixar serà la tercera via.
Doncs sembla que sí, el líder d'Unió i el primer secretari del PSC van dinar plegats ahir per dibuixar la tercera via, com deies, o el camí del mig entre la independència de Catalunya i l'estatus quo. Fonts coneixedores d'aquesta reunió ho emmarquen en un diàleg necessari i habitual entre dirigents polítics.
A tot això, el Tribunal Constitucional tomba el recurs de súplica del govern i Parlament català contra la sentència que avala Francisco Pérez de los Cobos.
El Tribunal finalment no admès el recurs de súplica presentat pel govern de la Generalitat i el Parlament. Per unanimitat, el Constitucional assegura que no hi ha lloc per l'admissió del recurs de súplica contra la sentència del mateix tribunal que avalava la imparcialitat de Francisco Pérez de los Cobos. L'alt tribunal va decidir que el seu president, aquest president de los Cobos, era imparcial, malgrat haver militat al Partit Popular.
I acaba sense acord la 5a reunió per finalitzar la vaga educativa a les Balears.
Doncs sí, els convocants de la protesta han canviat la seva posició inicial i han plantejat que el tractament integrat de les llengües s'apliqui a aquest curs de manera voluntària a discreció dels centres. L'executiu ho ha transigit, no ha transigit, volíem dir, manté que l'ensenyament en català, castellà i anglès sigui obligatori, es posi en pràctica aquest curs de manera progressiva i que la seva aplicació no depengui de cada centre.
En clau econòmica us destaquem que hi ha elogis del Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional a la manera com s'està desenvolupant el rescat bancari espanyol.
El president del Banc Central Europeu, Mario Draghi, veu la banca ben equipada per afrontar el venciment del rescat que s'acaba a finals d'any, però admet que encara no es pot saber si caldrà prorrogar-lo per donar més liquiditat a les entitats financeres. Draghi ha assegurat que és molt difícil endevinar què passarà amb cada banc. L'organisme europeu es va reunir ahir mateix excepcionalment a París, després de deixar el tipus d'interès en el mínim històric del 0,5%.
Tornem a casa nostra perquè a Catalunya hi ha més peticions de beques menjador amb els mateixos recursos.
Doncs si el Consell Comarcal, els Consells Comarcals tanquen aquests dies la concessió de les ajudes que asseguren d'atendre amb els mateixos pressupostos. Les peticions de beques menjador han registrat un increment generalitzat a totes les comarques barcelonines i això dificultarà que tothom que ho necessita pugui rebre l'ajuda.
Passant 5 minuts de les 8 del matí, obrim Crònica Internacional. El govern de coalició del primer ministre italià Enrico Letta ha obtingut la confiança del Parlament per continuar endavant i ho ha fet ni més ni menys que amb el suport de Silvio Berlusconi.
Doncs sí, és que finalment il Cavalieri s'ha fet enrere en la seva maniobra contra el govern davant la dissidència interna d'un grup dels seus senadors. Letta ha superat, per tant, la primera votació al Senat i després la de la Cambra de Diputats. Al Senat, Berlusconi ha sorprès tothom, com dèiem, en agafar la paraula per explicar la intenció del vot de al seu partit, escoltem-lo.
Il fatto che l'Italia ha bisogno di un governo,
il fatto che l'Italia necessita un govern, ha fet que ens hàgim decidir, no sense un intens debat intern, a donar finalment un vot de confiança a aquest govern.
El canvi de rumb de Berlusconi ha arribat just després que un grup de 23 senadors del seu partit, el Poble de la Llibertat, anunciés en un comunicat que donaria la seva confiança al govern de coalició d'Enrico Letta. Aquests s'hi han afegit 10 més del grup Autonomia i Llibertat. L'executiu de centre-esquerra, per tant, que va arribar al poder ara fa 5 mesos, ha superat la prova amb 235 vots a favor i 70 en contra.
Altres notícies internacionals. Els Estats Units inicien avui el tercer dia consecutiu de tancament del govern federal.
I és que la reunió d'aquesta nit entre Barack Obama i els líders republicà i demòcrata al Congrés per intentar desbloquejar la situació ha acabat, com dèiem, fracassant. Tot plegat perquè alguns republicans, sobretot els més radicals, la utilitzen per impedir que la reforma sanitària d'Obama es consolidi. Si la situació es manté, els Estats Units podrien entrar en suspensió de pagaments a partir del dia 17. La seguretat del país també en podria començar a resultar perjudicada. Per cert, que cada dia que passa en aquesta situació, els Estats Units perden 200 milions de dòlars.
L'escriptor nord-americà Tom Clancy va morir ahir a l'Hospital Johns Hopkins de Baltimore, als Estats Units, segons ha anunciat el The New York Times, citant el seu editor.
Escriptor de bestsellers com, per exemple, La caça de l'octubre roig o Joc de patriotes, volíem dir, Clancy, de 66 anys, havia nascut a Nàpolis i havia assolit una fama mundial pels seus llibres policíacs i també d'espionatge polític, alguns dels quals s'havien portat fins i tot al cinema. Clancy va popularitzar en plena Guerra Freda el gènere del techno-thriller, amb novel·les com, per exemple, on hi apareixia el terrorisme nuclear, els atacs bacteriològics o l'espionatge industrial o d'estat.
I en esports, el Real Madrid ha sumat el segon triomf a la Lliga de Campions contra el Copenhagen per 4-0, amb 2 gols de Cristiano Ronaldo i 2 més de Di Maria.
Doncs sí, tot i això, Mercè, s'han sentit xiulets, sobretot al descans. Blancs són, per tant, líders del grup B. De la seva banda, la Real Societat continua sense puntuar en la fase de grups de la Champions. Els d'Arrasate han encaixat una derrota cruel al camp del Bayer Leverkusen per 2-1 i tanquen, per tant, la classificació del grup A. En l'altre partit de la segona jornada, empat entre el Shakhtar Donetsk i el Manchester United a 1 gol. Més resultats, el vigent campió de la Champions, el Bayern de Múnich, ha guanyat amb autoritat el camp del Manchester City per 1-3. Els de Guardiola lideren, per tant, el grup D amb 6 punts. El grup C, ple també pel PSG, Paris Saint-Germain, que s'ha cruspit al Benfica per 3-0 i l'Olympiacos recupera opcions després de vèncer l'Anderlecht per 0-3.
Déu-n'hi-do, setmana de Champions i, per tant, setmana de Lliga Europa. Avui València, Betis i Sevilla seran afrontant un nou partit de Lliga Europa.
Doncs sí, després de la derrota contra els Vencea més tard, el València vol reaccionar al camp del cubà Krasnodar. Per la seva banda, el Betis, que en la primera jornada va empatar amb el Lió, visita en Reixca, amb croat, que va perdre per 4-0 en l'estrena amb el Victoria Guimarães. Finalment, el Sevilla rep el Friburg. El conjunt alemany és penúltim de la Bundesliga.
I en tenis, treballada victòria de Rafael Nadal sobre Philip Kohlschreiber a la segona ronda del Masters 500 de Pequín. I és que el manacorí ha necessitat gairebé 2 hores de partit per doblegar l'alemany en 2 sets. Nadal jugarà els quarts de final amb l'italià Fabio Fognini. Si el balear arriba a la final, serà altra vegada atenció al número 1 mundial, independentment del que faci Novak Djokovic.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Notícia curiosa del dia.
Doncs sí, un grup de científics de Harvard i de l'Institut Tecnològic de Massachusetts han construït una espasa làser real, la de la Guerra de les Galàxies, amb molècules de fotons. Ho han fet ajuntant fotons per formar molècules, com dèiem, i així aconseguir un estat de la matèria que fins ara era només teòric. Aquest descobriment desafia les teories que es tenien fins ara sobre la naturalesa de la llum, que ara publica la revista Nature. Fins ara, els fotons s'havien descrit tradicionalment com a partícules sense massa que no interactuen entre si.
Fantàstic, increïble, el pianista Lang Lang, que comença la seva gira per Espanya, Sara.
Doncs sí, el pianista virtuós que va guanyar un concurs de piano als 5 anys, atenció, té un contracte milionari de col·laboració amb Telefònica des de l'any 2011. Aquest contracte farà possible que l'artista tingui un contracte constant amb els seus seguidors a través de la plataforma digital Rushmore. Durant els dies previs al concert, Lang Lang podrà enviar missatges als seus fans des dels camerinos durant els assajos i també quan fa activitats privades. El músic xinès inaugurarà la temporada de l'Auditori de Barcelona dijous vinent, però abans al Palau de la Música de València aquest diumenge i dimarts a l'Auditori Nacional de Madrid. El seu repertori hi haurà, per exemple, sonates per a piano de Mozart i balades també de Chopin.
O, per exemple, aquest tema que estem escoltant de fons.
Doncs sí, el número 3 en fa menor.
Déu-n'hi-do, ens agrada Lang Lang. Ignasi Miranda, t'agrada Lang Lang?
Sí, quina enveja de la bona. Jo que modestament intento tocar una mica el piano, quan sento aquests virtuosos, realment em sento molt inferior, eh?
I tan jove, eh?
I tan jove, a més, exacte.
Què tindrem a partir d'ara al primer cafè d'avui?
Doncs a partir d'ara primer repassarem les notícies de l'actualitat de l'Església, molt marcades per l'artefacte que va esclatar ahir a la Basílica del Pilar de Saragossa. Comentarem els últims detalls. Tindrem un mirador de l'actualitat, un debat molt centrat en els drets dels animals. Ens preguntarem si els animals tenen dret i si més enllà d'una concepció antropocèntrica del món podem pensar més i podem millorar la nostra protecció dels animals. Espectacles com el Toro de la Vega o la legislació sobre la tauromàquia són ben presents, evidentment, en l'opinió pública a Catalunya i al conjunt d'Espanya. I en els últims minuts abans de les 9 farem el nostre petit homenatge, com deies ara, Mercè, al bisbe Joan Carrera, un dels fundadors d'aquesta casa, bisbe auxiliar de Barcelona. Avui fa 5 anys que ens va deixar i el rector de la parròquia de Sant Isidre de l'Hospitalet, Francesc Prieto, ens acompanyarà uns minuts. Aquesta parròquia va estar el bisbe Carrera abans de ser bisbe molts anys i en aquells barris populars de l'Hospitalet de Llobregat l'estimen molt.
Doncs Ignasi Miranda, a partir d'ara el primer cafè, tot aquest sumari que ens acabes de repassar. De moment nosaltres ens quedem amb Lang Lang, si et sembla.
Això mateix, i tant, molt bé. Serà un quart de nou, un petit artefacte va esclatar ahir poc després de 3:45 del migdia a la Basílica del Pilar de Saragossa. L'explosió no ha fet danys personals, com tampoc en el patrimoni històric i artístic de l'edifici, tot i que sí ha provocat alguna destrossa material de poca importància. L'artefacte, fabricat amb una bombona, estava situat a la via sacra de l'altar major. El subdelegat del govern espanyol a la capital aragonesa ha confirmat que els serveis sanitaris només van haver d'atendre una dona per afeccions a l'oïda. Per la seva banda, en un comunicat, l'arcabisbat de Saragossa explica que un equip de la policia, dels TEDx concretament, ha examinat en les últimes hores un altre petit paquet situat en la mateixa zona de la basílica. Per aquest motiu, el temple i la plaça van ser acordonats ahir per les forces de seguretat, però avui els fidels i visitants que vulguin entrar al Pilar podran fer-ho novament. Des d'aquest mateix matí, com dèiem, l'arxidiòcesi aragonesa ha expressat el seu agraïment pel suport de moltes persones en les últimes hores també. Totes les hipòtesis, encara que hi ha diverses línies obertes, apunten a la possible autoria d'un grup anarquista o d'extrema esquerra. D'altra banda, el sínode dels bisbes serà la primera organització de la Santa Seu que serà reformada pel Papa Francesc. En les reunions del pontífex i els 8 cardenals del Consell recentment creat, que es van acabar ahir, s'ha tractat la necessitat de canviar aquesta institució perquè deixi de ser un lloc de debat poc productiu i es converteixi en una autèntica caixa de ressonància de les preocupacions i prioritats dels bisbes de tot el món. El Papa participarà en aquestes trobades per escoltar i demanar consell en tot el que és un projecte per convertir el Consell de Cardenals, el sínode dels bisbes, en un òrgan col·legial. Ho va explicar ahir el portaveu de la Santa Seu, Federico Lombardi. I l'anuari del tercer sector social de Catalunya es va presentar ahir a la tarda al Caixa Fòrum de Barcelona. El director de l'Observatori del Tercer Sector, Pau Vidal, explicava en declaracions al programa El Primer Cafè de Ràdio Estel que la memòria és molt més que una guia d'entitats.
Té la importància d'ajudar a ser un espai de trobada i crear un full de ruta compartit per entitats, per administració, per tothom que està al voltant de les entitats per encarar el futur i poder tenir unes entitats que realment puguin complir el seu objectiu de transformació social des del compromís diari.
Si es compta el precedent del llibre blanc que es va presentar ara fa 10 anys junt amb l'anuari del 2009 i el 2011, amb l'actual, s'arriba a la quarta edició d'aquesta recerca panoràmica sobre les entitats socials. Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, Duran i Navarro acorden ampliar la tercera via. El periòdico, setembre menys negre, referint-se a l'augment de l'atur, però un augment inferior als últims setembres. El punt avui, 2,1 milions de catalans atesos per entitats, es refereix així a la radiografia del tercer sector presentada, tema del qual parlàvem precisament ara fa un moment. Diari ara, el Tribunal Constitucional debilita més el català. El País, el Constitucional avala que les Balears no exigeixin el català per opositar. Diari El Mundo titula el Tribunal Constitucional avala que el català no sigui requisit per ser funcionari, també referint-se a les Balears. El diari ABC, amb una imatge del Cavaliere, de Silvio Berlusconi, amb una de les mans al cap, titula Ciao Silvio, referint-se al seu final polític. I La Razón titula Setge a Méndez. La justícia connecta les factures falses de la UGT i els expedients de regulació d'ocupació, es refereix al cas dels eros falsos d'Andalusia.
El descosit, amb Gabriel Genescà.
Passen 2:15, connectem com cada dia a aquesta hora amb el filòleg Gabriel Genescà, que ens analitza articles de premsa. Gabriel Genescà, bon dia.
Hola, bon dia, què tal, com esteu?
Molt bé, endavant.
Avui, Itàlia i els Estats Units, per motius diversos, són els protagonistes de l'actualitat internacional. No en parlaré ara, però simplement recomano les cròniques respectives d'Enric Juliana i Francesc Peirón de La Vanguardia, titulades Bunga Bunga i un científic fent tasques a la llar. Avui, però, voldria fer un descosit diferent i comentar un article molt interessant que va publicar ahir el diari El País, el títol del qual és ben explícit, Silencio ante la persecución de cristianos, de David Harris, director executiu del Comitè Jueu Americà. Harris comença el seu article enumerant diversos casos recents de persecució de les minories cristianes arreu del planeta, alguns dels quals potser fins i tot desconeixem. Per exemple, esmenta els assassinats de 79 persones a mans de jihadistes suïcides que hi va haver el 22 de setembre passat en una església de Peshawar, al Pakistan, o els repetits atemptats mortals que hi ha hagut el darrer any a Egipte i que han tingut com a objectiu les esglésies dels cristians coptes, o les persecucions que pateix sistemàticament la població cristiana caldea de l'Iraq. També esmenta el cas de Nigèria, en què la minoria cristiana sovint és atacada per grups radicals musulmans que hi han causat molts morts. I així mateix recorda els actes vandàlics que ha patit l'Església Ortodoxa a Turquia i al nord de Xipre, on moltes esglésies ortodoxes gregues han estat destruïdes o profanades. I finalment es refereix al cas del Sudan, en què milions de cristians del sud van ser víctimes dels atacs dels musulmans del nord, que van provocar un nombre elevadíssim de morts fins a la ruptura del país l'any 2011. I, des de la seva condició de jueu, Harris es pregunta com és que aquesta llista d'atrocitats, que a més és incompleta, no alarma el món cristià, el qual fins ara, llevat d'unes poques excepcions, s'ha mantingut incomprensiblement en silenci. Entre les raons que poden explicar aquest silenci, n'esmenta dues de terribles. La primera, que les comunitats cristianes atacades temen enfrontar-se a un perill encara més gran si alcen la veu. i la segona, que alguns cristians d'Occident no se senten identificats amb aquests cristians coptes, caldeus o ortodoxos grecs. Harris acaba l'article preguntant-se quants atacs més, com el del Pakistan, quants fidels morts més, quantes esglésies destruïdes més i quantes famílies hauran de fugir encara abans que el món manifesti la seva indignació moral i no abandoni a la seva sort les comunitats cristianes en perill.
Doncs un tema, sens dubte, important, que ens preocupa també. Moltes gràcies, Gabriel Genescà. Fins demà, si Déu vol.
Fins demà, a reveure.
Ràdio Estel.
Debat a bat. Cada dissabte a les 8 del matí et posem al dia de tot el que passa a la diòcesi de Lleida. L'actualitat de l'àmbit eclesial a Terres Lleidatanes a Debat a bat. Cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Muntaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Àrea de serveis.
Passen 6 minuts d'un quart de 9 del matí. Coneguem com se circula aquesta hora per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, molt bon dia.
Hola, bon dia. Comencem parlant de l'autopista AP7 a la zona de la Jonquera. Aquesta matinada hi ha hagut un accident. L'autopista està tallada molta estona d'entrada des de França cap a Catalunya. Ara tenim un carril obert al trànsit, però encara hi ha cua fins a la frontera. Per tant, encara parlem de problemes en aquesta autopista AP7 a la Jonquera entrant des de França cap a Catalunya. Xarxa viària propera a Barcelona, ara mateix molt plena. Repassem aquesta autopista al Maresme, lenta, molt lenta, amb aturades, 2-3 quilòmetres a Badalona, a l'autopista, però és que hi ha cua de vehicles, també d'uns 3 quilòmetres a la Pota Nord, a la B20. La C58 va variant, molt lenta, entre Terrassa, Sabadell, venint cap a Barcelona, entre el Nus i Torrebaró, aturades en totes dues direccions, això a l'autopista C58. Anem cap a l'extrem sud de Barcelona, on hi ha retencions intermitents a la B23, primer a Sant Feliu, més endavant entre Sant Joan d'Espí i la Diagonal, o a l'autovia A2, entre Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, Sant Joan d'Espí, Cornellà. Acabem amb el llaç del Papiol. Hi ha aturades de 3-4 quilòmetres, tant a l'AP2 com a l'AP7. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Roger. Molt bon dia. Ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. Des de Transmet ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables a metro, autobusos, tramvies, Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, així ho indiquen les empreses operadores d'aquests serveis. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Arriba finalment el canvi de temps amb molts núvols de bon matí ja al litoral. No tindrem massa pluges, però sí que a partir del migdia al vessant sud del Pirineu s'hauran d'obrir els paraigües. A la resta del territori els podem necessitar en qualsevol moment, encara que només sigui per plugims esporàdics. L'ambient serà en general més suau, sense massa calor, però sí que es notarà la baixada de les temperatures en alguns graus. Tot i així, en alguns punts del territori es tornarà a arribar als 30 graus al migdia. De cara als pròxims dies, demà serà el dia en què es materialitzarà tot. Un feix de pluges intenses escombrarà el país des de les Terres de l'Ebre cap a les comarques de Girona. Passarà ràpid i això implicarà una clara millora del temps de cara al cap de setmana. Tot i així, ja veurem si acaba de fer net del tot o no.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre Plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, Plaça Tatuan 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i Plaça Colom 5 de Maó. A Ràdio Estel, El primer cafè. El pòsit és allò que resta en suspensió al fons d'un líquid. En altres paraules, allò que ens queda, l'experiència, la memòria, ja que fins i tot assegura que amaga els secrets del futur. Cada dia, minuts abans de les 10 del matí, el primer cafè de Ràdio Estel, el pòsit. Reflexió, recerca i consells per caminar cap a la felicitat. El pòsit, de dilluns a divendres abans de les 10 del matí, el primer cafè de Ràdio Estel.
Sent client de Caixa Empresa, com creu que serà el seu préstec ICO a la Caixa?
Estic segura que tota la tramitació serà simple i flexible gràcies a l'assessorament del gestor de negoci de l'oficina.
A la Caixa posem a la seva disposició els préstecs ICO per donar suport als projectes d'inversió i d'internacionalització que tingui, tan fàcil com li cal a la seva empresa. Caixa Empresa. En els negocis sempre estem al seu costat.
Supers, una nova música arriba a la galàxia. És el nou disc del Super 3, Connectem. 13 noves cançons que us faran volar per l'espai. Aquest cap de setmana, amb La Vanguardia.
Per estalviar i estalviar, doble estalvi d'Hipercor.
Estalvia ara amb vestit, camisa i corbata, tot per 99 euros.
I a més, emporta't el 20% de bonificació per continuar estalviant en les teves properes compres.
Doble estalvi d'Hipercor. Els diners et persegueixen.
Acostuma't als nostres bons preus. També a hipercor.es.
El mirador de l'actualitat.
Quatre minuts i seran dos quarts de nou. La Comissió de Cultura del Congrés dels Diputats va aprovar ahir la iniciativa per protegir les corrides de toros a través d'una proposició de llei que busca que la tauromàquia sigui declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. La mesura ha tirat endavant amb els vots del PP i de la Unió del Poble Navarrès, UPN, que van rebutjar les esmenes presentades per la resta de formacions polítiques i amb les abstencions del PSOE i també d'Unió, Progrés i Democràcia, UPyD. La resta de grups es van abstenir. Després de l'aprovació a la Cambra Baixa, la proposició passa ara al Senat, que és l'últim tràmit necessari per convertir-la finalment en llei. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia, Ignasi. Doncs sí, efectivament, aquesta iniciativa, però no comportarà, almenys de moment, la imposició de toros a Catalunya. Per tant, continua vigent la prohibició d'aquest espectacle decidida majoritàriament pel Parlament ara fa 3 anys, precisament a partir d'una altra iniciativa legislativa popular. Ahir el grup popular va posar en escena la renúncia del govern espanyol a rehabilitar les corrides de braus. La festa es declara patrimoni cultural, però renuncia a declarar-la bé d'interès cultural. El debat sobre els toros, més enllà d'aquesta tramitació parlamentària concreta, destapa la sensibilitat social davant la vida dels animals i la seva protecció. En aquest camp, recordem que Catalunya és pionera a l'Estat en la promulgació d'una llei precisament de protecció dels animals, una norma que connecta amb el pensament d'una part important de la societat. I dins els nombrosos espectacles violents amb els animals que es practiquen en festes majors i altres àmbits també, ha ressorgit aquest any amb força la polèmica per un torneig popular que es fa a la localitat de Tordesillas, prop de Valladolid, amb el nom del Toro de la Vega. Aquest esdeveniment d'origen medieval, que consisteix a linxar públicament un brau en una mena de cursa popular on els participants omplen de macabre contingut un circuit en el qual utilitzen diversos mitjans per fer mal a l'animal fins que finalment cau mort. I mentrestant hem sabut que l'organització Anima Naturalis va fer ahir un acte de protesta a Barcelona contra el consum de carn animal. Dos activistes despullats van simular ser carn per consumir en un plat de menjar gegant. L'objectiu d'aquesta entitat és convèncer la ciutadania que no és necessari menjar animals i que el fet de consumir-ne ja és un maltractament. I ofereix una dada. Cada segon són sacrificats 3.000 animals en escorxadors de tot el món. Anima Naturalis és una entitat internacional que té com a objectiu difondre i defensar els drets d'aquests animals. Davant aquests i altres fets, avui ens preguntem si els animals tenen drets i si, dins d'una concepció del món que deixi enrere l'antropocentrisme, és necessari protegir més tots els éssers vius, que són, en molts casos, i fins i tot necessaris per la supervivència de la població humana, i és que el dret a la vida no té fronteres de nacionalitat, espècie i hàbitat natural. La qüestió és si el dret, un concepte lligat a la raonabilitat humana, pot ser extensible o no al conjunt dels animals.
Gràcies, Sara. Amb aquestes pautes comencem el debat. Ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat avui Ramon de Veciana, membre del Consell de Direcció d'Unió, Progrés i Democràcia a Catalunya. Bon dia, senyor de Veciana.
Hola, molt bon dia.
També tenim amb nosaltres Carme Méndez, que és membre de l'Associació de Defensa dels Drets Animals, ADA. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
També ens acompanya Patrícia Uller, que és la responsable delegada a Catalunya del Partit Animalista contra el Maltractament Animal, el PACMA. Senyora Patrícia Uller, bon dia.
Molt bon dia.
I també saludem Anna Baile, que és responsable electoral també del PACMA. Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Hem de dir que l'equip del programa ha contactat en les últimes hores també amb penyes taurines, amb associacions de defensa de la tauromàquia, amb persones que tenen afició, però en els casos amb els que nosaltres hem contactat han declinat la invitació a venir a aquest debat argumentant que no volien polemitzar, ens han dit. Però en qualsevol cas nosaltres respectem totes les opinions, també la dels aficionats als toros i també la dels que som partidaris que aquesta festa, per dir-ho així, doncs continuï vigent. Però en tot cas, avui parlem una mica de manera àmplia, tot i que el tema donaria per hores, sí. I tenim només 25 minuts. Bé, primera pregunta. Senyores, senyor, quina valoració fan vostès d'aquesta proposició de llei aprovada ahir al Congrés? Anem a l'actualitat més immediata. Potser el senyor de Veciana, que està implicat al seu partit, pot dir alguna cosa.
Jo crec que del balanç d'ahir el que cal dir és que la iniciativa que portaven, volien portar endavant, que era declarar-ho bé d'interès cultural, no ha tirat endavant i, per tant, el PP ha fet una marxa enrere.
Només és patrimoni cultural, o sigui, és un matís molt diferent jurídicament, vostè que és advocat.
Bueno, no, jo crec que és important, perquè la primera declaració tenia conseqüències jurídiques i aquesta és més bé una declaració de títol honorífic o una proposta perquè, si la UNESCO ho declari. Per tant, jo crec que és una menció feta més per contentar la parròquia taurina o per justificar, diguéssim, la seva iniciativa avortada inicialment, però que realment conseqüències no en tindran pràcticament gaires, és a dir, de fet, la normativa catalana seguirà en vigor i, per tant, doncs, el PP ha netejat la seva cara davant de la gent taurina amb una declaració d'ordre menor.
I potser, tal com estan les relacions Catalunya-Espanya, també no convenia anar més enllà.
Doncs mira, si la soc franc, crec que sí. Jo crec que tot el que ajudi a no tensar la corda és en interès de tots, sobretot en una qüestió com aquesta, que realment no tindria que ser identitària, sinó que tindria que ser estrictament de caràcter ètic i polític.
Uh-huh. Seguint, si els sembla, el mateix ordre, per començar, Carme Méndez.
Com vulgueu. Bé, jo faria diverses valoracions. En principi, la primera de totes és molt negativa, moral i èticament, que un govern s'hagi dedicat a perdre el temps, a declarar un remanent de la cultura dels temps del circ romà, declarar-la patrimoni cultural espanyol quan la majoria dels ciutadans estan en contra i quan la majoria dels països amb el seu recorregut de la societat les han anat desterrant, doncs és una valoració que evidentment deixa descontenta amb aquesta gran majoria de la societat. Per una altra banda, a nivell pràctic, doncs a nivell pràctic és evident que la intencionalitat del govern era portar això perquè es poguessin prendre mesures d'ordre jurídic, tècnic, econòmic, educatiu, etc. No ha pogut ser perquè ells mateixos s'han vist que era una cosa incompatible amb el que ja estava establert amb les lleis que tenim fins ara, no? Que és competència de les autonomies. No obstant això, cuidado, ells saben bé que encara que així contenten a la seva parròquia, per dir-ho d'alguna manera, no a tota, perquè dins del, diguéssim, del PP i dels partits que han votat a favor, hi ha molta gent que està en contra d'aquests tipus d'espectacles cruels amb els animals, doncs malgrat que ells així contenten el seu compromís, compleixen amb el seu compromís, per ser l'únic que fins ara han complert, doncs malgrat això no podem baixar la guàrdia perquè sabem que es faran, es regularan una normativa que segurament arribarà a donar, doncs, sobretot un ajut econòmic amb aquesta festa que ja no tindria lloc de ser.
Patrícia Uller.
Sí, bueno, des del Partit Animalista fem també bona valoració negativa en l'aspecte en què ara, aparant-se una mica en aquesta declaració, doncs el govern desenvoluparà tots els mecanismes que cregui necessaris per promocionar, fomentar i subvencionar aquesta cruel tradició que no té realment cap justificació per seguir endavant. Cal recordar que únicament van a les places de toros un 8% dels espanyols. Per tant, el govern està dedicant esforços a un tema que creiem que no toca i quan hi ha una majoria del poble que està demanant justament el contrari, un respecte envers els animals.
Però com a espectacle sí que té una certa tradició. Els percentatges són els que són i potser poden tornar sí. a pujar o no, però hi ha una tradició. Potser el tema és més de fons, no tant sí. el gust per una manifestació cultural, per dir-ho així.
Sí, és cert que és una tradició, però bé, també era tradició en el seu moment l'espectacle als circs amb els cristians, també era una tradició. I va arribar un punt en què es va decidir que això no podia seguir, que s'havia d'abolir, també per un sentiment doncs, d'empatia, no? Una mica de sensibilitat. Crec que aquest és el procés que caldria actualment també seguir, és a dir, una tradició no pot justificar-ho tot. Hi ha coses que són injustificables inclús encara que siguin tradició i aquesta és, segons el nostre punt de vista, la tauromàquia.
Alguna cosa més, Anna Baile? Sobre...
Bueno, jo és que poca cosa puc afegir perquè...
Està d'acord amb el gruix.
Companys, exacte, i poca cosa. L'únic que des del punt de vista polític, jo crec que el que intenten fer els polítics d'ara és desviar l'atenció dels moments en els que estem vivint de crisi i com antigament es feia pan i circo pues, perquè el poble pues, estigués entretingut, pues, ara fan una mica el mateix, no? És a dir, desviar l'atenció sobre toros sí, toros no, gastar una quantitat ingent de diners per una cosa que amb el que realment s'hauria de focalitzar és pues, avançar amb aquesta crisi i intentar pues els diners que s'estan dedicant pues, a votacions i a pues, dedicar-ho a altres coses.
Prioritats.
Sí, sí.
Senyor de Bassena, UPyD i altres partits polítics també de l'arc parlamentari espanyol argumenten que per sobre tot hi ha la llibertat. Per exemple, vostès es van oposar en el seu moment i alguns altres partits, el PP, un sector del PSC, oposar a la prohibició a Catalunya. Una altra cosa és que un li agradin els toros i una altra cosa és la defensa dels animals.
Efectivament, no. Nosaltres, el nostre partit, el que creiem que és important respectar la llibertat individual, és a dir, no, els toros no és obligatori anar-hi i va qui vol, per tant, paga la seva entrada i accedeix lliurement. El que també té raó la senyora Bailey, i crec que aquest debat també té que anar conjuntament amb aquest, és el tema del tractament econòmic dels toros. Els toros és un espectacle molt subvencionat. El món de la tauromàquia hi ha molts diners a través de les subvencions i és el que distorsiona un mercat de tauromàquia poder fals, és a dir, que això sigui incompatible també amb la llibertat. Per tant, nosaltres estaríem d'acord amb que no s'abolissin els toros, però simultàniament es prohibís la subvenció dels toros. I que fos el mercat, per dir-ho així, els espectadors que decidissin si aquell espectacle mereixia o no seguir funcionant. A Barcelona
no és rentable, no és rentable.
Aquest poder, allò s'ha de morir, però de mort natural...
Això anàvem a dir, que si creix aquesta sensibilització a favor dels animals, potser moriria sol, no?, l'espectacle, més enllà de les adhesions que pugui mantenir.
És que, efectivament, estem parlant de tres coses, de tres conceptes. Una que és tradició i que és cultura. Bueno, tradició i cultura no justifica maltractar i humillar un animal per un espectacle i per una diversió. Llavors, la tercera és negoci. És un negoci, però és un mal negoci que no se sosté per ell mateix. Per tant, ja està vist i és evident de que les places de toros, primer, que cada dia van menys persones que assisteixen, però que estan subvencionades per ajuntaments, diputacions, comunitats autònomes, govern, Europa. Per tant, si el negoci es té que, com qualsevol empresari, arrisca i si perd, doncs té que tancar. Doncs els toros tindrien que haver tancat ja com a negoci ja fa temps, però això, aquesta ajuda és el que els manté.
Si s'abolissin els toros, tindríem també un repte, per dir-ho així, biològic, és a dir, com seria la criança d'aquests animals? No sé, vaja, un repte, no dic que sigui cap problema, dic que s'hauria de regular d'alguna manera aquests animals. Moltes vegades, si no van a les places de toros, a vegades se'ls mata abans, també. Aquest és un altre tema, el tema del menjar aquests animals.
Bueno, a veure, hem de recordar que hi ha moltes espècies del planeta en les quals l'humà no intervé i no per això deixen d'existir. És a dir, és una raça que es podria seguir conservant sense cap mena de problema i no per això cal...
Tot això des del respecte, evidentment, a la vida dels animals, que sempre que es pugui respectar, millor, evidentment.
Exacte. És a dir, no cal criar toros amb un nivell de vida excessiu per després sotmetre'ls a un maltractament i tot això subvencionat amb una quantitat enorme de diners públics.
Però clar, que l'alternativa sigui matar-los abans, aquí també potser no. Vostès que defensen la causa animalista...
Però és un producte artificial, el toro de Lídia, que diuen per a la Lídia, és un producte artificial creat per la mà humana seleccionant una sèrie d'exemplars més agressius i per obtindre el que ells creuen, per fer-lo a la seva mida, millor dit.
Perquè... Està alimentat d'una determinada manera, no? Segurament...
Sí, amb... bueno, però tot això s'ha anat degradant. La veritat és que amb els temps que hi ha, el toro tampoc té aquesta vida plàcida que diuen, és que un toro de Lídia vive plàcidament en el campo. No és cert, viu una etapa de la seva vida, però a partir dels 2 anys la majoria d'aquests animals ja són seleccionats i se van a l'escorxador, si ells després de la tienta no serveixen, se'n van a l'escorxador o se'n van a festejos populars dels pobles o se'n van a fer tientes amb els quals es maten en un altre lloc.
Bé, avui molt interessant el debat que donaria per molt, però per anar repassant diferents qüestions diverses, parlem breument dels espectacles amb animals en general, uns espectacles que sovint són molt violents, ho sabem, especialment a l'estiu, on hi ha moltes festes majors de pobles, i aquests espectacles sempre han provocat importants reaccions contràries entre els defensors de la vida d'aquests animals. Què ha de fer la societat davant aquesta realitat? Per exemple, veiem, recordo fa uns anys, unes imatges d'un poble, em sembla que era de València, on a un ànec li trencaven els ulls i havia de seguir caminant sense ulls. Bé, unes coses molt cruels de vegades amb els animals, i així podríem seguir amb molts exemples. Ja no només que morin, sinó també molt maltractats.
Sí, evidentment, aquesta ha estat també una lluita i una reacció de la societat en contra d'aquests festejos que es diuen populars. És un remanent també de l'època mitjaval. Tenim que dir, que, i torno a repetir-ho, no?, que a tota Europa existien aquest tipus de pràctiques cruels amb els animals públiques, en places públiques, però eren èpoques en què hi havia molta ignorància, que el poble tenia pocs recursos de diversió, que hi havia molta pobresa i estaven molt embrutats amb això. Bueno, però la il·lustració, l'arribada de la il·lustració al segle XIX, evidentment, va aconseguir que la gent comencés a qüestionar. Espanya va patir un enrederiment amb això i per això hem anat arrossegant aquests residuals, aquests remanents residuals a diferents poblacions. Però ara, efectivament, ha hagut un canvi brutal a la societat i la societat no vol que en el seu país sentir-se avergonyit perquè unes persones que no se'ls ha educat, perquè ningú s'ha encarregat tampoc de dir-los que des de petits que l'animal pateix, continuïn aferrats a aquestes costums que ens avergonyeixen a la resta de ciutadans.
Patrícia Ullé o...
No, jo crec que coincideixo amb la senyora Méndez, però crec que es tindria que fer extensiu a tots els espectacles. Per exemple, a Catalunya
hi ha dues
excepcions, que és Cardona i les Terres de l'Ebre, que és incomprensible.
Els correbous, evident.
Sí. No, estem totalment en contra.
Sí, jo crec que realment, si s'abordem aquesta qüestió, és definitivament...
Sí.
Inclusiu, el patiment, diguéssim, a llarg termini en petites dosis, com pot ser un zoològic, jo no sé si n'heu visitat algú,
també, i a vegades
et quedes una mica, surts una mica entristit de l'espectacle del zoo, perquè veus que aquell animal està patint, i alguns que inclús donen mostres d'estar psíquicament com desequilibrats.
No tots els animals poden viure en captivitat d'aquesta manera.
A més, jo crec que hi ha una dada molt significativa. Actualment, la societat el que més valora és la defensa dels drets humans, la defensa de la natura i la defensa dels animals. O sigui que l'empatia és un valor influent i cada vegada té més força dins de la nostra societat. I jo crec que és positiu.
Sí, correcte. Cada cop és un valor que va en augment i això ho estem veient. És a dir, hi ha un boom social en aquest aspecte. Només cal veure l'altre dia a Madrid, al PACMA, el passat 14 de setembre, vam organitzar una manifestació contra el Toro de la Vega i, promocionar una mica el respecte cap als animals, i era més de 15.000 persones, és a dir, això fa uns anys era impensable. Arrel d'aquesta creixent part de la societat que cada cop està més conscienciada i que està disposada a lluitar pels drets dels animals, els polítics també haurien de tenir un compte i progressar una mica en aquest aspecte.
Mm-hmm. Alguna cosa més, Anna Baile?
Bueno, bàsicament...
Subscriure el que s'ha dit ara.
Sí.
Molt bé.
És a dir, i s'hauria de recolzar des de tots els estaments socials, culturals, polítics, eclesiàstics, aquests valors emergents, bueno, que ja no són tan emergents, que abans eren obvis, però ningú parlava d'ells i ara cada vegada es parla més.
Demà és la festa de Sant Francesc d'Assís, un gran defensor dels animals. Sí, senyor, i fa 800 anys, és a dir, que no ve d'ara,
sí,
això, eh?
Senyor, sí, senyor. Bé. Inclús en el passat, el PACMA va escriure una carta al Papa denunciant precisament l'espectacle del Toro de la Vega i, bueno, fent-li saber quines eren les tradicions, algunes tradicions que s'estaven portant a terme a Espanya. I potser ara, que amb aquest canvi de papa, i precisament que és franciscà...
No, es diu seria... Francesc, no és franciscà, però vaja, es diu Francesc, sí, s'ha posat el nom.
I és, bueno, i és amic dels animals, vull dir, potser aquest canvi seria positiu. Bueno, jo trobo que segur que serà positiu,
i
no?
I estimar la natura també entronca perfectament amb el missatge cristià, certament. Bé, avui en el debat, molt interessant, sens dubte, ens acompanyen Patrícia Oller i Anna Baile, del Partit Animalista, Carme Méndez, de l'ONG ADA, Associació de Drets de Defensa dels Drets Animals, i també Ramon de Baciana, membre del Consell de Direcció d'UPyD. L'exemple del Toro de la Vega, que ha sortit ja en el debat i l'hem comentat en la introducció, què aporta, potser, aquesta causa de la defensa dels animals? L'exemple dur i trist, que ha estat molt present aquests últims mesos en l'opinió pública, aquest estiu, vaja.
Bueno, diguem que el Toro de la Vega és com l'expressió màxima d'aquest maltractament, no? És com, com és capaç algú de disfrutar amb un espectacle que únicament el que fa és torturar un animal. Són centenars de persones torturant un únic animal i a sobre es qualifiquen ells mateixos com a valents. És a dir, és com tornar a l'època de l'edat mitjana. És una cosa indescriptible, incomprensible, i a més que hi deixin assistir a menors d'edat. És a dir, aquests nens estan veient ja des de petits una violència màxima envers els animals i creixeran amb aquest concepte. Per tant, creiem que això és molt important que s'erradiqui el més aviat possible.
Entraria dintre del terreny de la crueltat excessiva. Exacte. Com posàvem l'exemple d'algunes festes majors, alguns animals que els torturen, doncs aquí
exacte.
En el mateix, un linxament públic, diguéssim.
Sí, 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 evidentment, és com ha dit ella, és el paradigma de la crueltat en aquests moments, tot i que totes són crueltats, sempre que es maltracta i s'humilla i es mata un animal, però a més aquí jo crec que hi ha una corresponsabilitat molt important per part dels representants polítics, perquè ells tenen el deure d'acompanyar, afavorir amb el progrés ètic a la societat. I el que han fet en contra d'això és declarar la festa d'interès turístic.
Podem imaginar el Toro de la Vega, sí, sí.
El Toro de la Vega. Podem imaginar quina imatge està exportant el nostre país a la resta del món. Com podem dir que nosaltres som un país avançat, tolerant i, a més, declarant interès turístic aquesta forma de torturar amb un animal públicament com si estiguéssim a l'edat mitjana? És a dir, que això és intolerable i incomprensible.
Volia només puntualitzar una cosa, que des del PACMA, precisament el dimecres passat, vam presentar a la Conselleria de Cultura i Turisme de la Junta de Castellallau una sol·licitud de revocació d'aquesta classificació del Toro de la Vega com a festa d'interès turístic.
A vegades, unes decisions dràstiques sobre aquests espectacles, per molt que èticament puguem arribar molts a estar d'acord, també generarien rebuig, de vegades, al context social de cada lloc, no?
Fa molt pocs dies va haver una proposta al Parlament amb el qual es demanava que regulessin aquest tipus de festes i, malauradament, el govern també les va rebutjar, i ho sento perquè ho tenim que dir, és així. El fet va ser que van rebutjar i en contra el que fan és declarar patrimoni cultural espanyol les festes de les dones, i estan en contra de que reformin les festes aquestes.
No, també això ens permet fer una gradació, diguéssim, de gravetat. Jo crec que aquesta és l'expressió màxima de la crueltat per la crueltat. Els toros, no els vull justificar, però sí que hi ha una pretensió artística i hi ha una certa igualtat d'oportunitats, no existeix igual per igual, però de tant en quant mor algun torero i de tant algun surt malferit.
No, ja estem gaire d'acord, en aquesta puntualització.
Els taurins sempre parlen de lluita, no?
No,
no,
no.
Amb el Toro de la Vega, primer, no hi ha cap pretensió artística, si únicament la pretensió és torturar un animal, i evidentment no hi ha cap oportunitat, diguéssim, de defensa legítima per part de l'animal. I també això ens ajuda a fer una mica de gradació. I aquest és clarament el més rebutjable de tots.
És com una perversió dintre del mateix espectacle.
Sí. Efectivament. Bueno, jo ja aprofito per comentar que el nostre partit es va oposar amb el nostre diputat, el senyor Toni Cantó, contra aquesta tradició, i ho va qualificar de barbàrie, i jo crec que és el qualificatiu que li convé donar-li.
Bé, doncs, aprofitem un breu incís per recordar que l'Associació de Defensa dels Drets Animals, ADA, comença demà un programa en aquesta casa, Ràdio Estel, oi, senyora Carme Méndez?
Sí, sí, sí.
Per tant, els saludem i els donem la benvinguda.
Un projecte que, a més, suposo que tots vindreu, anirem participant.
Compartirem
tots,
moltes coses.
Sí, exactament, que es dirà La veu dels animals i la natura. I pretén ser un projecte que ens feia molta il·lusió, que gràcies a Ràdio Estel serà possible, que començarà demà i que intentarem, mitjançant aquest espai, poder divulgar, conscienciar sobre l'amor, el respecte i la cura que tenim que tindre pels animals i la natura. Està vint un vincle d'unió que a vegades ens oblidem d'ell.
Serà els divendres a quina hora?
De 3 a 4.
De 3 a 4, l'horari habitual de molts programes setmanals en aquesta temporada de Ràdio Estel. Sí. Doncs, com dèiem, amb Carme Méndez, de l'Associació ADA, també amb Patrícia Oller i Anna Baile, del PACMA, el Partit Animalista, i amb Ramon de Baciana, membre de la UPyD. Seguim ja en els últims minuts d'aquest mirador de l'actualitat parlant d'animals, i potser els faig la pregunta del milió. Tenen drets els animals? ADA porta el nom dels drets dels animals en les seves sigles.
Sí.
Com es pot regular la seva protecció? Potser seria discutible quan parlem d'éssers vius no racionals. El concepte de dret és un concepte racional. Potser aquí l'advocat ens podria dir alguna cosa, no sé.
Bé, jo crec que els drets van molt lligats a les obligacions i, efectivament, és a dir, un animal que no és racional difícilment li pots establir un sistema de drets o obligacions. El que sí que crec que els animals han de tenir respecte i això significa protecció. Per tant, jo crec que en aquest àmbit, és a dir, no podríem parlar de drets en sentit jurídic, però sí una obligació de respecte dels humans respecte als animals i aquesta protecció que es mereixen. De fet, el Codi Penal preveu el maltracte als animals domèstics. Vull dir que crec que a poc va avançant aquesta consciència i es converteix en una sèrie de proteccions que podien fer extensiu a altres coses. És a dir, l'obligació de tenir un ús virtuós amb les coses i amb els animals. És a dir, l'animal no neix per ser torturat ni per ser maltractat, sinó per cobrir unes necessitats bàsiques d'alimentació. Jo crec que som animals omnívols els humans i, per tant, no deixarem de ser-ho.
És de llei natural, tot
efectivament,
això.
Efectivament, però animals... això no treu de que s'hagi de tenir un tracte curós i respectuós d'acord amb els nostres valors ètics de respecte general, diguéssim, no?
És una de les obligacions de l'ésser humà.
Efectivament, no.
Tenir compassió pels animals.
Uh-huh. Bé, jo amb la Carme línia de l'ADA diria que, efectivament, nosaltres diem Associació de Defensa de Drets dels Animals. És discutible el tema de drets vist des dels drets que ha escrit a l'home, però si ho mirem des de la perspectiva natural, tots els animals, els éssers vius, tenen uns mateixos drets. L'altre és el que nosaltres hem anat fabricant amb la nostra cultura. Però, en tot cas, el que és indiscutible és que nosaltres tenim obligacions, no tan sols amb els animals, sinó amb la natura. Tenim que respectar-la i tot allò que nosaltres no volem per nosaltres també tindrem que intentar evitar-los als animals. Nosaltres lluitem. La lluita de la humanitat ha estat desterrar, per exemple, el patiment innecessari. Per tant, si nosaltres coneixem els efectes del dolor, tenim que intentar evitar el dolor provocat amb els altres éssers vius. És veritat, la natura, el seu referent, és una cadena tròfica. Per tant, ja sabem que hi ha animals que combaten i es maten entre ells. L'altra qüestió seria, doncs, podem també reduir aquest tipus de... Sí, tindríem que reduir també el consum d'animals i unes altres coses, però com a mínim, respectar les seves pautes biològiques i etològiques.
Mm-hmm. Patrícia Oller.
Sí, bueno, no, jo volia puntualitzar que no és necessari el consum d'animals per la supervivència de l'ésser humà, i això està demostrat.
Seria un altre tema de debat un altre
dia. Sí, exacte, podríem parlar-hi llarga estona.
El vegetarianisme, en aquest cas, sí.
Sí, exacte. Si bé, bueno, els drets animals estan reflectits en el Codi Penal... i recentment s'ha fet una reforma, a la qual PACMA també ha participat, i bueno, doncs, com sempre s'ha quedat curta, no? I nosaltres seguirem lluitant per arribar des de les institucions a poder canviar aquest aspecte i que cada cop els animals estiguin més protegits de la tortura.
Un últim detall, també hi ha animals violents, salvatges. Clar, això també és una
qüestió...
Però és
qüestió... que la violència dels animals salvatges normalment és una resposta de defensiva. Uh-huh. No és una resposta de diversió o de matar per matar.
Uh-huh. I, és instint de supervivència.
Exactament.
I els dinosaures
llavors,
ja no
evidentment,
existeixen.
Sí.
Vull dir, hem de deixar evolucionar la natura.
I per menjar, sí. Sí. Uh-huh. I quan veiem imatges, evidentment, són molt crues, però és que ells tenen que sobreviure, i tenen que viure i sobreviure. Però no hi ha una recreació amb allò que fan.
Exacte. El més important és que no... són comportaments racionals. Uh-huh. Llavors, nosaltres, que tenim el privilegi...
Bueno, de massa racionals,
de vegades no ho som, però teòricament ho som.
El desenvolupem, però el tenim.
Massa no ho som. Pues és... Perquè les guerres ja demostren que no som.
Sí. Acabo precisament amb una pregunta sobre les guerres, sí, sobre causes que són molt justes, com per exemple evitar que hi hagi avortaments, que hi hagi guerres, evitar la cursa armamentística. Tot això podria estar integrat també en una bona defensa.
És un conjunt.
És a dir, que no és només els animals.
No, no, és un conjunt.
És una educació cap a l'ètica i cap al respecte, sí, envers els altres éssers, tant siguin humans com siguin animals. És a dir, és un conjunt, i la societat ha de créixer cada cop, els valors han d'anar en aquest sentit.
Mm. Jo crec que sí, que aquest punt és necessari. És a dir, també hem de fer una prelació, diguéssim, d'importància de les coses. No podem posar tots els béns al mateix pla. Per exemple, el tema de l'avortament és un tema molt sensible, i evidentment la protecció del ser humà ha quedat per sobre. Inclús, a vegades poden produir paradoxes, de que sobreprotegim, no dic els animals, però determinades coses, i altres que teòricament, o estem en un pla superior, quedin menys protegides, no? Llavors hem de buscar que dintre de les lleis hi hagi aquest respecte, diguéssim, de valors en atenció a la importància d'allò que volem protegir.
Doncs amb aquest missatge positiu, integral i integrador, ens acomiadem. Moltes gràcies per la seva participació en aquest debat avui sobre els animals, amb Anna Baila i Patrícia Uller del Partit Animalista, amb Carme Méndez de l'Associació de Defensa dels Drets dels Animals, ADA, i Ramon de Veciana, membre d'UPyD. A tots quatre, fins un altre. Bon dia.
Gràcies.
Gràcies.
De seguida parlem del bisbe Joan Carrera.
Ràdio Estel. Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Joan Pau II i Joan XXIII, sants el proper 27 d'abril. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat.
Hola, sóc el Xavi Coral.
I jo la Sara Cruz.
Som els presentadors de la nit.
I us hi esperem a tots.
Recorda, el 15 de novembre a l'Auditori del Fòrum de Barcelona.
Jo també hi seré.
Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any més que mai ens unim en una vetllada que serà inoblidable. Reserva't el divendres 15 de novembre per unir-te a nosaltres. I creus? Vine. Més informació al 93 409 27 70 i a les webs radioestel.cat i catalunyacristiana.cat. Avui fem el cafè amb...
Doncs avui amb Francesc Prieto, rector de la parròquia de Sant Isidre de l'Hospitalet de Llobregat. Aquesta parròquia és important per a l'Església de Catalunya perquè allà s'hi va estar molts anys de prevere i rector Joan Carrera, bisbe auxiliar de Barcelona, que avui fa 5 anys que ens va deixar. Des de la tristesa per no tenir-lo entre nosaltres, però també des de l'alegria per la seva memòria, saludem mossèn Francesc Prieto. Bon dia.
Bon dia, què tal?
Bé, hi haurà una sèrie d'actes, sobretot un avui a 7:45 del vespre, en una plaça que estarà dedicada al bisbe Joan, oi?
Exactament. Mira, aprofitant l'aniversari, l'Ajuntament ha concedit un gran espai que està entre la Ciutat de la Justícia i la parròquia, doncs el nom, donar nom, el seu nom a aquest espai, i ha aconseguit que siguin els jardins Bisbe Carrera, no?
Uh-huh. Després hi haurà una eucaristia a les 8 del vespre a la mateixa parròquia.
A continuació, el senyor cardenal presidirà la celebració eucarística i preveres, en fi, relacionats amb el bisbe Carrera, en tota la seva trajectòria, o personalment, i també hi comptarem amb el pare abat de Montserrat, que també doncs ha volgut afegir-se a la celebració. O sigui que per nosaltres és un motiu de goig recordar la seva figura, la figura del bisbe Joan, i també perquè creiem que no és només un recordatori que hem de pregar al Senyor per ell, no? Sinó també perquè els elements que ens va deixar el seu tarannà són importants avui dia per a tots nosaltres, no? Aquest tarannà proper de diàleg, de comprensió, de mirar el bé comú, la identitat de la fe. Ell partia sempre, no?, des de la seva vocació sacerdotal i després com a bisbe, no? I aquesta sèrie de valors creiem que avui dia
són importantíssims.
Són importantíssims, no?
Amb un papa que també tenim tan proper, el papa Francesc. Recordar breument, perquè no ens queda temps, que dissabte a les 6 de la tarda, també a la parròquia de Sant Isidre de l'Hospitalet de Llobregat, hi haurà un col·loqui, una xerrada sobre la figura del bisbe Joan.
Exactament.
Amb el director d'aquesta casa, Jaume Aymar, amb Ignasi García Clavel, Joaquim Ferrer, l'expresident Jordi Pujol i també Arcadi Oliveres, entre d'altres, que estaran. Moltes gràcies, mossèn Francesc Prieto, rector de la parròquia de l'Hospitalet de Llobregat, del bisbe Joan Carrera, des d'una ràdio que també s'estimava molt el bisbe Joan.
Ah, exactament, certament.
El recordem avui molt especialment al bisbe Joan Carrera. El 3 d'octubre de l'any 2008 moria per un vessament cerebral als 78 anys. Que descansi en pau i sempre el record ben viu entre nosaltres del bisbe Joan Carrera. Gràcies, mossèn Francesc Prieto.
A vostès, bon dia.
Bon dia. I arribem a les 9 avui amb Backstreet Boys, el protagonista del que és l'efemèride d'avui, amb la cançó As Long As You Love. A partir de les 9, la segona hora del primer Cafè de Ràdio Estel, amb la Mercè Raga i la Sara Cruz. No us ho perdeu.